COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Ja sé que aquests dies tot està inundat de mercato, de noms que venen i van, d'interessos per jugadors que hi rompen i es difuminen, de negociacions que neixen i es trenquen. Hi ha tal volum d'informació que al final costa de destriar el que va de debò, el que és simplement un interès i el que és una filtració interessada, i al final o juguem una mica i ens ho prenem fins a cert punt com un divertimento o acabarem tots bojos. Per posar la pilota a terra i en clau Barça, encara que han aparegut, apareixen i seguiran apareixent molts noms, tingueu clar que la situació econòmica és tan delicada que, com a conseqüència d'això, el marge que genera el fair play famós és tan estret que és tan difícil que jugadors que tenen contracte puguin sortir, que no espereu grans coses més del mercat blaugrana, com a mínim a curt termini. El Barça ha aconseguit fitxar un primer espasa, com és Gundogan, que està en la situació com està, ja és molt. Així que calma, l'estiu és molt llarg i vull recordar que el mercat, encara que no ho sembli, oficialment encara no està obert. Obre dissabte. Així que som-hi, el nom del que estem pendents al Barça ara mateix és Brozovic. El futbolista no li dona encara el sí a l'Al-Nasser i això manté viva l'esperança del Barça. Quin és el problema? Doncs el de sempre, que el Barça ara mateix no està en condicions de formalitzar una proposta en ferm pel jugador. Si no ve Brozovic, atenció, l'alternativa seria el futbolista del Girona, Oriol Romeu. De la junta directiva d'ahir, el més destacat és que es va acordar la presentació d'un aval de 6 milions i mig d'euros a la Lliga com a garantia al pla de viabilitat aprovat el dia 6 de juny. Això al Barça. Notícia important del matí també, proposta de sanció de 2 partits de tancament del camp de l'Espanyol per la invasió del dia del derbi. Hi ha indignació a l'Espanyol, que parla de sanció desproporcionada i injusta i anuncia que esgotaran totes les vies de recurs. Parlant de sancions, el comitè de competició proposa també 5 partits de sanció al jugador del Real Madrid, Fede Valverde, per l'agressió al futbolista del Villarreal, Baena, a l'aparcament del Santiago Bernabéu, un cop finalitzat el partit entre el Real Madrid i el Villarreal. Ha costat, però sembla que finalment arribarà aquesta sanció. El Girona es mou amb la previsió que pugui acabar perdent a Oriol Romeu, com us deia. Pol Lozano podria ser una opció. Es tanca la possibilitat Ramon Terrats, que seguirà al Villarreal. A l'Europeu Sots 21, Suïssa serà el rival d'Espanya als quarts de final. La cita el dissabte a partir de les 9 de la nit. La selecció espanyola femenina juga avui partit amistós contra Panamà a Avilés. Demà la llista definitiva de Bilda pel Mundial d'aquest estiu. En bàsquet, sorpresa, Panther deixa tirat el Barça i finalment renova pel Partizan. Panther no vindrà, per tant, i Kuric deixa el Barça també, que acabava contracte, fitxa pel Zenit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us agradaria Brozovic com a relleu de Busquets. Heu votat que sí una lleugera majoria, bastant igualada a l'enquesta, 54% a favor, no 46%. En clau espanyol, us preguntem pel tancament de 2 partits de Cornellà al Prat. Què us sembla? La sanció justa o injusta? Us sembla justa el 41%, déu-n'hi-do, injusta el 59%. I en clau Girona, si marxa Oriol Romeu, a qui preferiu? A Pol Lozano, heu votat per aquesta opció el 28%, per Ramon Terrats el 72%. El que passa que Ramon Terrats seguirà al Villarreal. Marc Peires està al control de so, Joan Hernández avui a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Según el EGM, la linterna de Cope crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, abordant l'actualitat del Barça, actualitzant les diferents situacions de mercat, començant per Brozovic, que seguim pendents del futbolista croata, que de moment no ha donat el sí a l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita, i això manté les esperances al Barça. Estem, però, amb el de sempre, com us deia. Ara mateix el Barça no està en condicions de poder formalitzar una proposta en ferm per Brozovic, per tant, veurem quant de temps triga a poder-la fer i quanta paciència té el futbolista. Si no es concreta l'opció Brozovic, Oriol Romeu és l'opció. Oriol Romeu està a la recàmera i seria l'opció per si finalment no es concreta aquesta arribada del futbolista croata. Després, quan parlem del Girona, ens amplia l'Albert Díez, però el Girona comencen a veure que hi ha moltes possibilitats de que acabin perdent el futbolista i de que Oriol Romeu acabi vestint de blaugrana la propera temporada. Des del Barça, però, també ens insisteixen en que és vital que surti gent, perquè hi hagi incorporacions, que si no surten futbolistes és molt difícil que hi pugui haver més incorporacions i que les sortides, ara per ara, estan molt complicades, tant dels futbolistes cedits com dels jugadors que no compten per Xavi. A veure com evoluciona, per exemple, l'interès que ha sorgit de l'Aràbia Saudita, perquè sí, el jugador fins ara no s'ha mostrat partidari de sortir, i si sortís, sembla lògic que demanés sortir lliure, encara que té contracte amb el Barça. Per tant, posem la pausa en el tema dels fitxatges, també en el tema de les inscripcions, tot i aquest aval de 6 milions i mig que va aprovar la Junta Directiva ahir com a garantia al pla de viabilitat aprovat per la Lliga. Per tant, no esperem en principi que ja el dia 1 de juny caiguin de cop totes les inscripcions que estan pendents, ni molt menys. Sí que es valora el club molt positivament aquest petit marge de més que ha donat la Lliga als clubs per poder fer operacions. No és gran cosa, com us explicava el Foto ahir, però alguna cosa és alguna cosa. El que sí sembla que pot arribar aviat és l'oficialitat del fitxatge d'Íñigo Martínez, del fitxatge, que no de la inscripció. Seria com Gundogan, que està fitxat però de moment no inscrit. Davant de totes aquestes dificultats que té el Barça per fitxar i abans d'incorporar gent de nivell discutible en determinades posicions, molta gent fa la reflexió o diu que per què no mirem el que tenim a casa o tirem dels futbolistes que hi ha a la casa, a la Pedrera. Què hi ha a casa? Li preguntem, tenim comunicació amb l'Albert Roger, que és un dels periodistes que millor coneix el futbol base del Barça. Albert, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mirem a casa, doncs, si et sembla, Albert. I comencem per la posició de mig centre, que és una mica la gran prioritat ara, per donar relleu a Busquets. Hi ha mig centres bons al futbol base del Barça per confiar-hi, Albert, o què?
Sí, aviam, el mig centre sempre ha sigut la posició que la Masia sempre n'ha format més. El joc de posició, l'ADN Barça, al final tracta del mig del camp i és on la pilota passa més vegades. Sí que és veritat que aquesta vegada, si vols un pivot defensiu, aquest hauria de ser Marc Casado. Mm. Aquí sí que et dic que Xavi el que ens ha demostrat és que Marc Casado no el veu tant de pivot defensiu, sinó que el veu més de lateral dret.
Yeah.
Llavors, clar, si vols un pivot defensiu de futur del Barça, diria Pau Prim, que ja va debutar en aquests amistós de Japó amb el primer equip i tal. Però si t'he de ser sincer, està Pau Prim ja preparat per estar al primer equip? No.
Ja. Hi ha el nom de Nico, Albert, que és un futbolista que tu has seguit fa molt de temps, que com tothom sap ha jugat seguit al València aquesta temporada, que Xavi, pel que sembla, no l'acaba de veure en la posició de mig centre. Tu el veus? Tu creus que ho podria fer? Que es podria confiar en ell?
Mira, el problema de Nico és que durant tota la seva formació tots els entrenadors li deien que havia de ser 6, que havia de ser un pivot. Però, en canvi, al final es veia molt bé de 10, de mitja punta, arribant a porteria, i per tant s'ha format en aquella posició. Va començar a jugar de pivot en el Barça B amb García Pimienta, i clar, el recorregut que li hem vist de pivot sol ha estat en aquell tros, i diguéssim que no s'ha format en aquella posició. Llavors, el podríem veure? Sí, però no és un jugador que hagi treballat tota la seva formació en aquesta posició de pivot defensiu, que és tan estructurada en el Barça. Jo crec que Xavi va en aquesta línia de dir, jo necessito un pivot, no un jugador que tendeixi més al recorregut, un Frenkie de Jong, diguéssim. És un jugador de més anada i tornada, i Nico li agrada molt apropar-se a l'àrea. Per tant, jo crec que aquesta és la cosa que a Xavi li tira enrere.
També li vindria bé a Xavi, el mig centre és la prioritat, però un davanter que pogués donar relleu en determinats partits a Lewandowski. Aquí hi ha alguna cosa?
Aquí el Barça ha perdut aquest estiu gratis al davanter del filial, que és Víctor Barberà, que és un jugador que havia marcat molts gols ja al juvenil, també en el filial, se n'ha anat al Bruges, i el motiu és que el Barça aposta per Ángel Alarcón. És aquest jugador que ja hem vist amb el primer equip, titular. Sí que és cert que Xavi potser li agrada una miqueta més volcat a la banda, no tant de davanter centre, però ha jugat de davanter centre, per tant, podria fer la funció. Ara mateix està lesionat, però jo crec que és una d'aquestes opcions que saps que si la utilitzes, Xavi ja sap com és a Alarcón, per tant, és d'aquests jugadors que sí que podria estar preparat ja per ajudar el primer equip, òbviament, en casos concrets, no apostant pues, a tota la temporada a Messi de titular, però sí que podria donar descans. Aquí sí que Alarcón crec que sí que estaria preparat.
I el lateral dret? Bé, el lateral dret no és format a la casa, però hi ha Julián Araujo, el que passa que no l'hem vist jugar.
Sí, clar, aquesta és la gran incògnita, perquè clar, l'hem vist a totes les celebracions, però el problema és que ningú sap com juga, perquè el vam veure aquella estoneta allà a l'amistós, però això tampoc pots fer un balanç de Chetona o no. El cert és que ara mateix no hi ha lateral dret ni al filial, perquè el filial ha perdut Álvaro Núñez, que és el lateral titular de tota la temporada, lateral dret, i ha perdut també Sergi Rosanes, que no s'ha renovat. Per tant, no necessitem solament lateral dret pel primer equip, sinó que també el necessitem pel filial. Hi ha el nom d'Héctor Fort, que també ha entrat a diversos dies amb el primer equip, que és juvenil de segon any, serà aquest any, però jo crec que el que ha de fer és estar al filial i acabar amb el juvenil A, en cap cas al primer equip, perquè la seva formació encara no ha arribat en aquell punt. Així que el lateral dret crec que aquest estiu hi ha feina i doble, no sol el primer.
Molt bé, Albert. Escolta, gràcies per la radiografia, a veure si Xavi fa alguna aposta, perquè al final també és un tema de creure-hi, no? Per exemple, és paradigmàtica l'aposta que va fer en el seu dia per Busquets i per Pedro Guardiola, que eren futbolistes que tampoc destacaven especialment al filial, i ell hi va creure, hi va apostar i li va sortir bé.
Sí, jo aquí crec que al final hi ha l'Aleix Garrido a l'interior, que crec que sí que és un jugador que veurem molt amb el primer equip en els entrenaments i també en alguna convocatòria. Hi ha el cas de Lamine Yamal, que ja vam veure que va debutar també amb 15 anys, farà els 16 anys d'aquí 15 dies i per tant ha de firmar renovació. Hi ha el cas de Stanis Pedrola, que si no surt, que jo crec que acabarà sortint, però també seria un altre jugador que ja l'he preparat. Jugadors n'hi ha, i a la Masia sempre van creixent, i Xavi, òbviament, pues, quan els vegi preparats i que li poden donar nivell, li donaran. Crec que sí que veurem aquesta temporada, i jo crec que Lamine guanyarà molta importància. Veurem aquests reforços que pugui fer el Barça en la fase ofensiva, però crec que Lamine Yamal el veurem bastant l'any que ve.
Aprofito també, Albert, per preguntar-te per la situació d'Arnau Tenas, una situació molt rocambolesca, no?
Sí, al final el jugador, com vam informar Gijantes fa una setmana, no havia rebut la notificació de part del Barça d'executar aquest mes 2. Aquesta renovació havia de ser abans, la notificació havia de ser abans del 15 de juny. Per tant, el jugador no la va rebre, i avui ens hem despertat com que l'agència EFE, en fons del Barça, que li confirmaven que el Barça executava aquest mes 2. Però pel que hem pogut saber nosaltres no ha canviat res. Aquest mes 2 no es pot executar, i el que comentem des del Barça és que arrel de que sortís la notícia hi ha gent que vol renovar Arnau Tenas i, per tant, s'haurien de sentar des de zero com un nou club, diguéssim. Arnau Tenas, a partir del 30 de juny, és lliure, doncs, si el Barça vol que es quedi, doncs, s'haurà de sentar des de zero i fer un nou contracte. Però en cap cas se li podria aplicar aquest mes 2, que des del club també neguen que l'executessin, perquè a nivell econòmic tampoc entrava dins dels paràmetres que es podien permetre. Per tant, sí, un capítol més del mercat del Barça que no em deixa de sorprendre.
Quin embolic. Mira que el jugador ho tenia assumit, perquè l'altre dia va fer unes manifestacions amb la Sub-21 dient que sí, que no li executaven la renovació. Però és un jugador que això de ser suplent no ho porta massa bé, no, Albert, o què?
Clar, al final la posició de porter és complicada, perquè tu pots ser suplent del central o del lateral esquerre i pots entrar algun dia perquè fa lesionat d'extrem i et veu l'entrada allà, però és que el porter... es lesionen molt poc els porters, tenen bastanta regularitat de minuts, i Arnau una cosa era competir contra Ter Stegen i intentar fer el seu relleu, però clar, quan et diuen que ets el relleu d'Iñaki Peña, que diguéssim va Ter Stegen, Iñaki Peña i tu, és normal que Arnau pues, digui, ostres, sabent la llargada que tenen els porters a la porteria i que Iñaki, si és l'aposta de Xavi i del club, pot estar 3-4 anys 5 sent el primer porter, pues jo no vull estar aquí ja sense jugar, i per tant, si el Barça tampoc executava la renovació, pues lo normal és que es busqués la vida a un altre club i intentés formar la seva carrera professional.
Perfecte. Albert, escolta, gràcies per atendre'ns i per l'anàlisi. Una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 21 minuts de la tarda. Recollim ara unes declaracions de Joan Laporta, el president del Barça, interessants al programa de TV3, El Factor Clau. Primer, sobre les dificultats que té el Barça amb el fair play financer i la relació amb Tebas, va arribar per l'atenció de xantatge.
Una de les condicions és que el Tebas seguia durant primer 15 anys, després es va quedar amb 8 anys, si no recordo malament. El salari que té és un salari que l'altre dia veia els salaris de presidents de bancs i el doble. Se'ns deia que si fèiem aquesta operació ens donaria fair play.
Això no es diu xantatge?
Bueno, això està als jutjats. No us podeu fitxar o no us ho posaré tan fàcil. I aleshores vam dir que no. I això, doncs, clar, ens han posat la creu amb això.
Això sobre Tebas, CVC i el fair play financer. Sobre el Qatar, que aflora aquesta proposta qatarí de posar-li en nom del Barça una franquícia d'un equip del Qatar, Laporta repeteix que va ser un error portar el nom de Qatar al frontal de la samarreta del Barça.
Jo crec que primer que vaig pensar que era una gran errada perquè això no estava d'acord amb els valors del club. Les essències s'han de respectar. I no pertany a les nostres essències el posar Qatar aquí al davant. I així va anar, no? Que no va anar bé.
No sembla massa coherent d'entrada criticar Qatar a la samarreta i després fer negocis amb ell. Sobre el cas Negreira, repeteix Joan Laporta per enèsima vegada que el Barça no ha comprat àrbitres, que hi ha una campanya contra el Barça, però sí que fa una mica d'autocrítica.
El cas Negreira és una campanya contra el Barça. També crec que hem de fer autocrítica, però això va ser una cosa que havia heretada, que... era assessorament arbitral, això no és delicte, el Barça mai hem comprat un àrbitre, més enllà de que potser no vam valorar prou el que significava el que el fill d'un exàrbitre ens donés un assessorament, això s'ha tret de mare, perquè aquí hi ha una campanya orquestrada per quedar-se al Barça, per transformar el Barça en societat anònima.
Cas, com sabeu, que està sota investigació, estem pendents de que es celebri el judici. Per cert, que Helena Fort serà la directiva responsable de representar el club en el judici del cas Negreira. Més coses, també a la junta directiva d'ahir es va confirmar la dimissió del que va ser directiu responsable de l'Espai Barça, Jordi Llaurador. Avui, per cert, els companys d'informatius estan abordant la situació de l'Espai Barça. Recollim un parell de testimonis. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Correcte, aquest matí hem tingut a Xavier Vilajoana, exdirectiu del Barça i president del gremi de constructors per valorar l'Espai Barça. L'exdirectiu blaugrana ha assegurat que li genera dubtes com un projecte tan complex com l'Espai Barça, que requereix 1.000 professionals a la construcció d'un altre país, compliran amb els terminis i els permisos amb el conveni de Barcelona. Un dels altres temes que s'ha parlat en els darrers mesos amb l'Espai Barça és la penalització a l'empresa Limac per la quantitat d'1 milió d'euros per cada dia de retras en la primera part de les obres. Vilajoana ha explicat que no és tan senzill com sembla, ho expliquen des del club.
Quan la gent parla de penalitzacions per retards, les penalitzacions s'han d'argumentar. És a dir, no envies una carta i dius, escolta, vostè s'ha retrasat 3 dies, pagui'm el 1 milió d'euros diari que diuen que hi ha d'indemnització. Perdoni, s'han de demostrar aquests retrasos i només es poden demostrar en última instància davant d'un jutge que acabarà dient qui té la raó. Durant el procés, ni un paga ni l'altre cobra. I, per tant, insisteixo, La situació més desfavorable en aquest cas la seguirà tenint el club.
L'altre protagonista que hem tingut aquest matí per tractar l'Espai Barça ha estat Jaume Llopis, economista, senador del Futbol Club Barcelona i una de les veus més crítiques de l'Espai Barça. Llopis ha criticat que el Barça hagi triat una empresa turca i no una espanyola per fer la construcció del nou estadi.
El que comentava jo abans, a Espanya hi ha empreses capdavanteres a nivell mundial i en canvi han quedat al marge.
Sí, sí.
Fins i tot doncs hi ha estadis, per exemple el nou estadi de Sant Mamés, de l'Atlètic de Bilbao, va ser construït i a més sense tenir de marxar de l'estadi, o sigui que era el que havia previst amb el primer projecte de l'Espai Barça, que es anés construint per parts amb una empresa espanyola que ja estava previst i amb una enginyeria espanyola, i no haguéssim tingut d'anar a Montjuïc, que jo crec que és un altre gran error,
un desastre
que costarà cara.
Estem a l'espera de veure com evoluciona la remodelació de l'Spotify Camp Nou, on s'espera que torni a estar obert al públic de cara a la meitat de la temporada 2024-2025.
Gràcies, Arnau. Que vagi bé, doncs, durant tot el dia. Els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya estan abordant amb diferents veus, diferents protagonistes i des de diferents punts de vista la problemàtica al voltant de l'Espai Barça. Ara, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la imatge de l'Off the Record. Molt de moda aquests dies de precampanya electoral, de fet sempre s'està en campanya, com el Barça, que també està fent ús d'aquesta figura comunicativa darrerament. Eduard Romeu, en un Off the Record sectari, on no van comitar alguns mitjans de comunicació, Off the Record de la secció de bàsquet i Off the Record també del director de comunicació amb aquells periodistes que es trobaven ahir a la tarda a les portes de les oficines després de la junta directiva. No estaven citats perquè, de fet, només hi havia un comunicat escrit i no es va organitzar una roda de premsa. I està clar, els Off the Record s'advenen la seva pel·lícula sobre els avals, sobre les inscripcions sobre el Palau Blaugrana, pel·lícula que canvia uns dies després, segons s'interessi, segons quin sigui l'interlocutor del club. El que ahir era blanc, ara és negre, i no està tan clar que amb l'aval pugui s'inscriure jugadors. I el que era blanc, per exemple, Kevin Panther, ara és negre, i no ve, es queda el Partizan. Per tant, l'Off the Record és una eina que s'ha de saber utilitzar i normalment interessa més al club que a la premsa i a l'opinió pública. La fórmula roda de premsa sembla més transparent, encara que sovint també t'enganyin.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida anem al mercat amb el Gil, però abans podem ja parlar d'un moviment de mercato, perquè al final també és un moviment de mercato, que és que el Tata Martino, el que va ser entrenador del Barça, és ara ja sí, de forma oficial, el nou tècnic de l'Inter Miami. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. L'exentrenador del Barça tornarà a coincidir amb Leo Messi i Sergio Busquets. Després de dirigir-los a la temporada 2013-2014, ara el Tata Martino es tornarà a dirigir, però aquest cop a l'Inter Miami. El tècnic argentí va deixar la selecció mexicana un cop finalitzat el Mundial de Qatar i uns mesos més tard accepta el repte de posar-se al capdavant de l'equip de Florida. Ara mateix són cues a la conferència est i estan a 13 punts dels play-offs quan falten 10 jornades. Així valora el Tata Martino la situació de l'equip amb les noves incorporacions.
Hoy es un equipo que está muy complicado en la tabla de posiciones, que está muy diezmado por las lesiones, que está diezmado por jugadores que están en la selección, pero que tiene las expectativas de los futbolistas nuevos que van a venir, que son realmente muy, pero muy importantes.
Per la seva part, l'Inter Miami ha expressat en un comunicat la confiança que té en l'entrenador argentí gràcies a la seva experiència. Ja té un cert recorregut als Estats Units, va guanyar el campionat de Lliga i va ser premiat com a entrenador de l'any de la MLS el 2018 quan dirigia a l'Atlanta United. I a més, també ha entrenat a grans equips com el Barça i a grans seleccions com la d'Argentina i la de Mèxic. Veurem si finalment l'Inter Miami aconsegueix classificar-se pels play-offs, però el club està fent una forta inversió amb incorporacions com la de Messi i Busquets i ara amb la del Tata Martino com a entrenador.
Gràcies, Joan. Al mercat. Bona tarda, Gil. Gil.
Que ja vaig dir, bona tarda. Penjo aquí el jersei festuc del Tata Martino.
Ah, sí, sí, sí.
Mític
color
jersei.
Color pistatxo, eh?
Color pistatxo, sí senyor, sí. Color festuc.
Què ens portes, a veure?
Va, categoria oficial. Per fi, eh? No, sé, no cotitzava les cases d'apostes. Francisco, nou entrenador del Rayo Vallecano. 4 temporades. Jugarà al Villarreal Santi Comesaña. És a dir, que ja no entrenarà sota les ordres de Francisco. 2 renovacions al Cádiz. Rubén Sobrino fins al 26. Rubén Alcaraz fins al 25. I al Celta, també renovació fins al 25 del jove valor de la Pedrera, Kevin Vázquez. Fora de casa nostra, James Maddison ja és nou jugador del Tottenham i segur que has vist la foto de Kai Havertz ja amb la samarreta del teu Arsenal ja exercint com a gunner. Fet però no oficial. Aridane serà nou jugador del Rayo Vallecano. Aquest sí entrenarà sota les ordres de Francisco. Fede Gattoni, el central, s'ha acomiadat de l'afició de San Lorenzo. L'esperen ja el Sánchez Pizjuán. Declan Rice, per fi, West Ham accepta els 105 milions de lliures per Declan Rice proposats i posats sobre la taula per l'Arsenal. El Bayern de Munic ha lligat al central del Nàpols, Kim Min-jae, i jugadors que han passat per les terminals aèries. Lotovček ha arribat a Milán, Timothy Weah ha arribat a Turín i Lucas Hernández ja està a París per signar pel Paris Saint-Germain. Ens ho diuen i ens ho creiem. Ho avancen els companys de Gol. El València no compta amb Cavani. Porta de sortida per l'uruguaià. Acord Atlético de Madrid Olímpic de Marsella per Condogbia, 7 milions d'euros. Oferta del Nàpols per Lenormand, 25 milions. La clàusula és de 60, encara estaríem lluny. L'Inter ha posat 6 milions sobre la taula per Trubin, el porter ucraïnès del Shakhtar Donetsk. Oferta de l'Spartak de Moscou per Teo Bongondas, 7 milions d'euros. Mentre que Sergio Arribas ha entrat també al radar del Borussia Dortmund i ja diuen acord Pau Torres Aston Villa. La tentació àrab, o la no tentació, perquè ha rebutjat 30 milions d'euros de la tresoreria de l'Al Hilal el gran José Mourinho.
No m'ho crec.
Bueno, podríem posar-la a la categoria ens ho diuen i no ens ho creiem. I l'africada del dia, N'Golo Kanté, s'ha comprat un equip de futbol. Ha comprat el Royal Excelsior Burton, actualment a la tercera categoria del futbol de Bèlgica.
Escolta, una cosa més, fora del Mercato, que ja pràcticament ens havíem oblidat d'aquest tema i no. Per fi arriba una proposta de sanció per a Valverde.
No, bueno, recordarem que els fets es remunten al passat 8 d'abril, quan després del Real Madrid-Villarreal de Lliga, Fede Valverde espera al pàrquing del Bernabéu a Àlex Baena i li propina un cop de puny. Baena, recordem, tenia dues vies, va denunciar els fets finalment davant de la policia i amb aquest atestat el jutge instructor ha proposat al comitè de competició una sanció de 5 partits pel mig campista uruguaià, 4 per conducta antiesportiva i 1 perquè aquests fets es van produir fora del terreny de joc. El jugador està de vacances, acaba de ser pare, el Madrid sembla que presentaria recurs quan es confirmi aquesta sanció de 5 partits per Fede Valverde.
Molt bé, 3:32, pausa i després el debat amb el Denis Enabre, el Júnior Minguella, ja ho sabeu, és la tertúlia del Pedregà.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta i en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, com estem?
Molt jo? Bé, Joan.
A mi gairebé...
Primer, disculpes, que l'últim programa no et volia fer sentir malament. Soc un admirador teu, t'estimo molt, no. I no m'agrada fer patir a la gent que estimo.
No, home, no, per favor, per favor. El que passa que el teu pare el dilluns es va mostrar bastant favorable al fitxatge de Gundogan, aquí.
Sí, el meu pare i jo de vegades no coincidim. Vull dir, ja hem tingut el debat aquest a casa.
Sí.
I ell diu, home, el Gundogan... doncs tècnicament i per futbol doncs és millor que el que tenim, però clar.
Sí. Sí, o sigui, que hi ha debat en Can Minguella, amb el tema també hi ha debat,
Del fitxatge del Gundogan i per la urgència d'altres posicions.
Ja. L'urgència, Dani, és al mig centre i estem esperant a veure Brozovic, si diu sí a Aràbia o diu no a Aràbia, si el Barça és capaç de formalitzar una proposta, que serà difícil, estem en aquest impàs d'espera, però el futbolista és un bon futbolista.
No, mai tant, i ha fet una bona temporada i ha ajudat a portar l'Inter a la final de la Champions. Jo per això no segueixo repetint que no entenc molt que el Barça, perquè en aquest cas no seria gratis, no vindria lliure com
no.
Com Gundogan, i el Barça hauria d'abonar 20 o 18, 22, 23 milions d'euros. A mi em sembla sorprenent que el Barça, la poquíssima pasta que té, se la gasti en migcampistes. Ja sé que ha marxat Busquets, però tens De Jong, soc molt pesat amb això, tens Pedri, tens Gavi, ara tens Gundogan, hi ha l'opció d'Oriol Romeu o alguna altra, no?, que potser seria més econòmica. A mi em sorprèn que el Barça intenti fitxar Brozovic.
Júnior.
Jo crec que el Barça, si no té ventes, no podrà comprar a través de traspassos i ha d'anar molt en compte amb els salaris perquè si no tampoc tindrà marge amb el financial fair play, tot i que ara l'hagin retallat o laxat o les mesures siguin més favorables. Però més enllà de Brozovic i tal, ahir posant-te les banyes en un altre programa, el que deia és que havíem de tenir clar doncs que ara sense Busquets doncs s'havia de buscar una altra manera de jugar. No crec que sigui encertat buscar el recanvi de Busquets, sinó buscar el recanvi de joc de Busquets.
Ja. Yeah. Són de mentalitat oberta, Júnior, no passa res perquè vagis a d'altres programes, no hi ha problema. Sí, jo per això a mi l'opció Oriol Romeu a mi m'agrada, segurament no perquè Oriol Romeu jugui com a mig centre únic com jugava Busquets al Barça, però jo la dupla pel mig del camp del Barça De Jong-Oriol Romeu, a mi m'encanta.
Sí, i no cal que vingui tampoc per ser titular indiscutible, però per acabar de completar la nòmina de migcampistes, jo ho veig més encertat i més assenyat això que Brozovic. Òbviament és un jugador molt més consagrat i molt més important, i ja dic, la temporada d'Oriol Romeu no està malament, però la temporada de Brozovic és top, però jo relació qualitat-preu, jo també aniria per Oriol Romeu abans que per Brozovic, o directament repeteixo per ningú,
yeah.
Perquè també tenies Nico i no l'has volgut i no sé, jo no veig que... Jo repeteixo, som a 30 de juny, encara no he vist un lateral dret, encara no he vist un tio que ajudi a fer gols a Lewandowski, gastar-se 20 quilos en Brozovic per mi és...
No és prioritari. És que realment les urgències que crec que té el Barça són lateral dret, possiblement no, segur, un altre lateral esquerre, i després necessitem una altra puntada a dalt. Que passa que, insisteixo, si no fem ventes, veig que tot serà molt complicat. Ni Brozovic, ni lateral, ni Roque, que aquest sí que em sembla que és un encert i seria un gran fitxatge.
Aquí coincidiu amb Minguella, eh? Aquí coincidiu, eh?
Sí, aquí Can Minguella amb Vitor Roque coincideix.
Sí. Escolta, sí, tens raó, Júnior, amb el tema, perquè aquí, clar, el que és més atractiu és parlar dels possibles fitxatges i arribades i tal, però aquí jo crec que la batalla dura són les sortides i continuarà sent una batalla molt dura aquest estiu, perquè és que d'entrada tothom posa pegues per sortir i si no, jo crec que la tàctica és que està molt clara, és esperar molt al final del mercat i demanar clàusules de llibertat.
Però és que les clàusules de llibertat ja les donarem, o sigui...
No, dic per part dels jugadors, jo si voleu que marxi me'n vaig, però me'n vaig lliure.
Sí, però si te'n vas lliure només alliberes massa salarial.
El sou, no està malament, tal com estàs molt fotut, sí, però alliberar massa salarial.
Perfecte, quin jugador del planter actual estaria disposat a sortir renunciant al seu sou?
jo crec que...
Depèn de la prima de fitxatge que et doni al club on vas.
En trobaries algun, però és tan car que no és un bon negoci. És a dir, que es marxi lliure Ferran Torres seria una estupidesa perquè has pagat 50 quilos per ell. Però podria marxar. Podria marxar.
Deuen quedar uns 40 quilos per amortitzada de Ferran Torres. O sigui, seria un suïcidi.
Sí. Mira quina, ara que parleu de Ferran Torres, quina situació més rocambolesca, que un tití acabava contracte ara, el juny del 23, li vas ampliar el contracte per diferir el salari fins al 26 per inscriure Ferran. I ara segurament voldries desfer-te de Ferran i tornes a tenir aquí la patata calenta una altra vegada d'un tití. És que és surrealista.
I tothom va dir que era una jugada mestra, que bo Mateu Alemany i no sé què, i el Barça i tal. És que s'ha d'anar amb molt de compte. Vull dir, Ferran Torres, dit això també et dic, jo sóc molt crític amb Ferran Torres el primer dia, no m'agrada gens i tal, però no té cap culpa Ferran Torres de tot això. Vull dir, aquí
no,
el moviment...
No, és el que anava a dir, Dani. Si
el moviment l'ha fet el Barça...
Per 10 quilos...
I si no vol sortir, està en el seu dret.
Contingut és diferent.
Digues, Junior, perdó.
No, que dic que al final ens centrem molt a atacar els jugadors, però que els jugadors no tenen culpa que els clubs al final, o el Barça en aquest cas, accedeixi a pagar 60 quilos i un salari fora de mercat. Bé, a mi em ve el Barça i em diu, escolta, Junior, vine, que et fitxarem de director esportiu, però només això... et pagarem 20 quilos l'any. Hòstia, a mi la gent que digui el que vulgui, jo firmaré. Jo em diran pesetero, si amortitzo tot el que em paguen o no, però estàs, pues firmaré.
Sí, la culpa és de
qui va fer l'operació. Encara més. Ah, exactament.
Sí. Ha aparegut l'opció que sí, interès d'Aràbia, sí, home, això seria...
Ha aparegut i ha desaparegut, no?
no ho sé, sí. Ahir va irrompre i tal, i ara ja la cosa sembla que apretem el freno de mà una mica i tal, però, home, seria bingo, no?
Però si Aràbia que... va baixant molt el llistó, vull dir, va començar amb Messi i Benzema, i ara sembla que vingui a buscar, en fi, qualsevol que passa per la Rambla.
Jo conec bastant el tema d'Aràbia, i ells el que volen és potenciar la Lliga amb jugadors de qualitat. I sí que és veritat que necessiten invertir molts diners amb jugadors tops o amb noms espectaculars per atraure i per fer màrqueting. O sigui, al final els partits de Cristiano Ronaldo tenien una audiència brutal, només perquè jugava el Cristiano.
Però que llavors, sí, eh?
Però clar, evidentment que sí, no entra dintre d'aquest grup. I després, que aquests tios normalment no són coneguts per fer operacions on paga. Et van més al jugador i diuen, toma, mira, aquí tens els diners que et pagaré, a partir d'aquí t'ho has arreglat amb el club, i si dels 30 quilos que et dono l'any li pagues 20 al club, doncs és problema teu.
Ja.
Va, però pel Barça meravellós, perquè la loteria aquesta, la ruleta d'Aràbia, no ens tocava, i si ens toca mínimament, és a dir, jo, de veritat, amb tot el respecte és cap a tots dos, però si Aràbia volgués Ansu Fati o Ferran Torres, o Rafinha, fins i tot, jo faria una festa.
Els podrien voler, però el que no faran Aràbia és pagar els traspassos que demana...
Però bueno, si fan això que tu dius, el club ja li va bé.
Sí, però després els jugadors també haurien d'anar allà. Jo et dic que el que sí, per 10 quilos l'any no se'n va a Aràbia.
No, i evidentment en Sofati sí, no està al moment de la carrera per anar a Aràbia.
Sí, per això Brozovic també, que diuen que li oferien 20, s'ho està pensant a l'home encara. En fi, en parlarem, perquè sou conscients que oficialment no està obert al mercat encara, no? Sou conscients, no? Que haurà dissabte, Haurà dissabte.
Sí,
sóc però... conscient.
L'oficialitat
és el que és més conscient
de
tots.
És una falàcia.
Sí, tot mentida.
Amics, ho deixem aquí de moment. Gràcies, Dani, Júnior, una abraçada als dos.
A vosaltres.
Que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, opinió, debats, informació...
Atenció, que t'arriben inputs sobre el futur de Saras.
Sí, estaríem, si no hi ha un gir radical, davant les últimes hores del tècnic lituà tancant una etapa de 3 temporades al conjunt blaugrana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amic Motero, pren nota que el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. Les dates, de l'1 al 3 de setembre, no queda tant, eh? Teniu una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informem de l'actualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què diu, Batllori? Bona tarda.
L'actualitat passa per aquesta proposta de sanció de dos partits de tancament de Cornellà al Prat que ha indignat al club, no?
El jutge instructor que proposa dos partits de sanció. En les properes hores, Barra Díaz es reunirà al comitè de competició de la federació per decidir si finalment són dos, un, cap, o què passa amb aquest, amb aquesta invasió de camp de la curva el 14 de maig, després de que el Barça es proclamés campió de Lliga. No cal ni recordar el que va passar. L'Espanyol comunica que està en total desacord amb aquesta proposta de sanció, desproporcionada, injusta, recorrerà a totes les instàncies possibles. De moment no tenim cap veu de l'Espanyol, simplement aquest comunicat. Demà sí que escoltarem, per fi, a Mau Ye parlar sobre tot el que li podem preguntar, i també a Fran Garagarza, perquè demà serà el dia de la presentació definitiva del director esportiu, que ja porta molts dies reunint-se telefònicament amb l'entrenador Luis García. Serà a l'auditori Juan Segura Palomares a les 11:30 del matí. Primera gran pregunta per Garagarza: què passarà amb Darder? Sabeu com tornarà de vacances? Vol marxar? No vol marxar? És peça clau pel futur? Evidentment, així ho serà. I així ho és per Denis Suárez, excompany de Darder fins fa 4 dies, que ha signat pel Villarreal i que avui ha parlat a Vigo sobre el seu excompany.
Sinceramente, dudo mucho que Sergi salga del Espanyol. Me extrañaría. Pero sí te puedo decir que es un jugadorazo. En medio campo es nivel top de la Liga. Y no sé qué va a pasar, porque no le he preguntado, oye, ¿te vas a ir al Celta? Pero sí te puedo decir que yo creo y dudo mucho que salga del Espanyol.
Sona pel Celta, pel València, pel Sevilla, per mitja Espanya. Jo també crec que Darder finalment es quedarà una temporada i l'any que ve Déu dirà.
Molt bé, incorporo també a l'Albert Díez, en clau Girona. Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Perquè hi ha un nom que està una mica a cavall entre l'actualitat de l'Espanyol i del Girona, que és Pol Lozano, que és un dels futbolistes en els que el Girona pensa, perquè ja comencen a veure o comencen a estar seriosament preocupats per la possibilitat de perdre Oriol Romeu, no?
Sí, mal tema aquest, perquè és un jugador que no té recanvi ara mateix a la plantilla del Girona. Hi ha tres noms que dins d'aquesta operació podríem ajuntar. Tu n'has dit un, que és Pol Lozano, l'altre el d'Oriol Romeu, i l'altre, el de Ramon Terrats. Començant per Oriol Romeu, vaja, aquesta és una operació que jo crec que ja des de fa temps, ara sembla que guanya pes perquè perden les altres, dic, en aquesta opció de reforçar el mig del camp del Barça, Parejo, i veurem què passa amb Brozovic. I l'opció d'Oriol Romeu és la que sembla tratge a mida pel Barça, no? Crec que s'està cuinant a foc lent. El Girona intenta buscar alguna alternativa, no recanvi, perquè torno a dir, dins la plantilla no n'hi ha, i trobar un jugador que pugui fer el que ha fet a nivell de rendiment i estadístiques aquesta última temporada Oriol Romeu és molt complicat. Vull recordar que la clàusula no és de 5 milions d'euros, com s'està dient, és de 10 milions d'euros. El que passa és que va perdonar i va perdre tants calés Oriol Romeu per sortir de la Premier i deixar el Southampton després de 7 temporades, on era un jugador molt i molt respectat, per arribar al Girona, que per 5 milions d'euros el Girona el deixaria sortir. Operació que jo crec que el Girona intentaria encara abaratir més amb jugadors, això hem explicat aquí, cedits pel Barça. No hi és l'opció a la casa, perquè Ramon Terrats va sortir perquè tenia per davant Oriol Romeu al mercat d'hivern, i avui és oficial que per un preu d'entre 2,73 milions d'euros el Villarreal se l'ha quedat. Em sembla una gran operació pel Villarreal. És un jugador que va anar al filial del Villarreal a segona i que ha acabat tenint presència, li ha agradat molt a Quique Setién, al primer equip. Opció Pol Lozano, jugador que ja va estar al Girona, cedit per l'Espanyol, que ha estat cedit també aquesta temporada al Granada, amb qui ha jugat a primera, i vaja, amb informació que ens aporta el Quique Iglesias, és un jugador que té contracte fins al 2024, que ens consta, de veritat, que l'Espanyol voldria ampliar aquest vincle, ampliar una o dues temporades més possiblement, però també ens consta des de l'entorn del futbolista que el que vol Pol Lozano és estar aquest estiu a les ordres de Luis García. Luis García el vol veure i no ampliar de moment el vincle amb l'Espanyol, veure com va la pretemporada i realment si es pot quedar, perquè el que ens consta és que Pol Lozano vol quedar-se, jugar i pujar a primera amb l'Espanyol. Si no es dona aquesta opció, òbviament és un jugador que té en cartera el Girona.
Luis García vol que es quedi, vol que jugui, vol que millori i que sigui important la temporada que ve, però l'Espanyol també el vol renovar. Mateix cas que Nico Melamed, són els dos futbolistes que vol renovar l'Espanyol abans de que comenci la temporada perquè no vol que passi el que ha passat aquesta temporada a Madrid Pedrosa, que no va començar la temporada jugant, no va renovar i al final ha acabat marxant per 0 euros al Sevilla. Així que l'Espanyol intentarà, primer, que agradi a Luis García i després que tant Melamed com Pol Lozano renovin el seu contracte.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de coses més de futbol, que l'europeu sots 21, Espanya ja coneix el rival pels quarts de final, serà Suïssa. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda. La selecció espanyola ja coneix el seu rival pel partit de quarts de final. La selecció de Suïssa s'enfrontarà a la Rojita. Suïssa es va classificar malgrat perdre davant la selecció francesa per 1-4. Gràcies a la victòria de Noruega davant Suïssa, en el triple empat a 3 punts entre Suïssa, Itàlia i Noruega, sortien victoriosos els suïssos. El partit es jugarà dissabte a les 9 del vespre en directe per la 1 de Televisió Espanyola. Dels partits d'ahir cal destacar l'eliminació de la vigent campiona de l'europeu, Alemanya, i la resta d'enfrontaments dels quarts de final del torneig són els següents: Georgia i Israel, Anglaterra, Portugal i França, Ucraïna.
I la selecció espanyola femenina, que té avui partit amistós a Avilés davant Panamà.
La selecció femenina juga avui el primer amistós previ al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. El partit és a Avilés davant la selecció de Panamà, com bé adverties. Selecció classificada pel Mundial a les 9 del vespre en directe per Teledeporte. Les curiositats que ens deixa el partit d'avui és el retorn de 3 de les 15, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentell i Ona Batlle. Avui també torna amb la selecció Alexia Putellas. Després de l'elecció en la preparació de l'europeu de l'any passat, amb el Barça, la doble pilota d'or encara no ha sortit de la partida aquest any. Veurem si avui surt d'inici o continua amb el seu procés de minutatge i surt des de la banqueta. Serà el primer i a la vegada últim partit abans de conèixer demà a les 2 del migdia la llista definitiva que anunciarà Jorge Vilda pel Mundial. El tècnic ha d'anunciar encara 6 baixes i ha explicat la dificultat de fer la llista per aquest campionat.
Nuestro trabajo va mucho de anticipar situaciones y también por eso van a ir la elección de una jugadora a otra, porque realmente lo están poniendo muy difícil y ahora mismo me llevaría a las 29. Tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida.
A més, hi haurà un altre partit amistós davant la selecció de Dinamarca a Copenhagen i després ja viatjaran a Oceania, on el 21 de juliol la selecció espanyola s'entrena al Mundial davant Costa Rica.
Gràcies, Raúl. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan, con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Anem al bàsquet, Albert, que hi ha notícia important, decepció, perquè Panther al final no ve al Barça.
No, no ve al Barça, acaba de renovar amb el Partizan, esperaven, no sé si un fax, un mail al Palau des de fa 24 hores, li estaven donant l'F5 del teclat per actualitzar i no arriba el contracte signat que li vam enviar i que va dir que sí per 3 temporades i... Panther renova amb Partizan. És pantuflada important, eh? El Barça, sí. Primer Mirotić, després Jasikevičius, i ara el que a priori seria el jugador franquícia la temporada vinent, diu que no, veurem què fa el Barça. Però és que no és l'única mala notícia. El tema de Kuric no comptava el Barça amb ell, però sabem que se'n va al Zenit. Havia sonat pel Real Madrid. I després continua el Barça. Jo preguntaria si fos el Barça, perquè tant d'esperar m'avançaria, perquè estan esperant que Sant li doni resposta a cap contracte a una proposta de renovació a la baixa, i sembla que Ataman, nou entrenador del Panathinaikos, que ja el va tenir el Galatasaray i el Fenerbahçe, i a l'anador l'UEFES, doncs el vol, i de moment de Sanli no en sabem res. Són les tres notícies del dia a Can Barça. Veurem què passa, Ballori.
De Parra hi ha alguna novetat, Joel Parra?
No, que té una clàusula de sortida d'un milió d'euros, que la penya, qualsevol equip que vingui, i més el Barça, li dirà que pagui la clàusula i no hauran de negociar res, perquè si pagues la clàusula ja et quedes al jugador. El que sí que et dic és que cap intermediari, persona del Futbol Club Barcelona ha trucat a les últimes hores al Joventut de Badalona preguntant per Joel Parra.
I hi ha canvi de format a l'Eurolliga, no?
Sí, de moment tenim tots els equips ja definits perquè entra València, la renúncia de Gran Canària, i s'incorpora el play-in, que vol dir anaven els 8 primers al play-off, veritat? Continuen anant els 8 primers, però canvia una mica. El 7è i el 8è jugaran una eliminatòria a un partit. El guanyador entra directament al play-off i qui perdi aquest partit entre el 7è i el 8è s'enfrontarà al guanyador del 9è contra el 10è, i qui guanyi d'aquesta eliminatòria ocupa la 8ª i última plaça per anar al play-off. Es manté a les 34 jornades regulars, el play-off que va amb 8 amb aquest format que t'he dit, i després el play-off de quarts i la final a 4.
Albert, gràcies.
Gràcies, Ballori, que vagi bé.
Acabarem amb un apunt de waterpolo, que la selecció espanyola masculina afronta la Copa del Món, que ha de servir de preparació pel Mundial d'aquest estiu. Recordem que Espanya defensa títol. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Espanya busca a partir de mañana ampliar su palmarés ganando la primera Copa del Mundo de su historia, competición que reúne a 8 selecciones y que se dirime en formato de eliminatorias directas. El torneo servirá al técnico David Martín para ver el estado de sus jugadores de cara al Mundial de Fukuoka, que comienza el 14 de julio, en el que España defiende el título conseguido el año pasado en Budapest. Para esta Copa del Mundo, el técnico cuenta con la misma base del equipo campeón. En su camino hacia el oro se va a cruzar Alemania en cuartos de final.
Es una gran competición con 3 buenos partidos y evidentemente el objetivo es, como siempre, pues ir a ganar la competición. Hay que pensar que también hay 2 plazas para el Mundial de Doha, que ya nos darían esta tranquilidad de tener esta clasificación. Pero como te digo, sobre todo es ver un poco cómo está el equipo ante rivales que también optarán a la medalla de a las medallas en Japón, y ese es el gran objetivo. No llegamos en el mejor momento físico, que esperamos que sea en Japón, pero bueno, con mucha ambición como siempre.
Esto se juega en Los Ángeles, Estados Unidos, España, Alemania, mañana a las 10 de la noche, hora peninsular. En caso de clasificación, el rival en semifinales será el vencedor del Hungría, Grecia. El resto de enfrentamientos de cuartos, Serbia, Estados Unidos y Rumanía, Italia.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar. Definitivament en aquest món, Ballori, hay gente pató y hay gente con suerte. Gente con suerte, Neymar Jr. Gente pató, esta persona humana brasileña que según al medio Metrópolis ha decidido dejar todos sus bienes al delantero del Paris Saint-Germain en su testamento.
Como no te dinés.
No estoy bien de salud
y no tengo a quién dejar las cosas. Hasta aquí vale. No quiero que el gobierno o mis familiares se lleven las mis cosas. Hombre, el gobierno, vale, lo pueden, mis fami... Neymar me gusta más que mis familiares. Hombre, y la Cruz Roja, y la Beneficencia, y yo qué sé, una ONG, yo qué sé, mira que hay sitios para... No,
no sé.
Neymar, apa, venga.
Gente, ay, señor.
Gente pató y gente con suerte.
Estem al món perquè hi hagi de tot, Phil.
Sí. No, va, no entraré, va. Lliga d'Hockey Patins, MVP de la temporada, un del Barça, en Nois Pau Bargalló, i una del Telecable Gijón, Marta Piqueró, en categoria femenina. I diu adeu després de 13 anys a la presidència del Levante, Kiko Catalán. Pensa també que s'ha acabat un cicle.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Us agradaria Brozovic com a relleu de Busquets? Sí, el 57%. En clau espanyol, el tancament de dos partits de Cornellà us sembla una sanció injusta, el 58%. I en clau Girona, si marxa Oriol Romeu, a qui preferiríeu? Entre Pol Lozano i Ramon Terrats, guanya Ramon Terrats amb el 69% dels vots. Arribem a les 4, que vagi bé.